El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Si vols seguir tot l'esport català, escolta cada cap de setmana En Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, esport adaptat. Tots els marcadors, les històries, els protagonistes, els mites i les joves promeses. L'actualitat i la realitat del nostre esport, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre, només aquí, a la teva ràdio local.
Fes la teva compra online a bonpreuesclat.com i te la carreguem al cotxe en 5 minuts. Gaudeix d'una gran varietat de productes de qualitat amb la garantia de Bonpreu i Esclat. Entra ara a bonpreuesclat.com i compra de la manera més fàcil, ràpida i còmoda. Bonpreu Esclat, el teu servei.
Uf, quin dia avui. Tot m'ha sortit del revés. Tinc l'ànima per terra.
Hola, ja sóc a casa.
Hola, què tal el dia?
Fantàstic. Avui he aconseguit 3 clients nous. Posem una mica de música i ho celebrem? Iupi!
Espelmes, flors, vi i la ràdio de fons. Avui, sopar romàntic.
Jukebox de nit. Els teus moments musicals al 91.5 FM. Cugat.cat. La vida és local.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
Clown, with his pants falling down, or the dance, that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean, that's entertainment.
The lights on the lady in tights,
or the bride.
Sona aquesta música que parla dels entreteniments, no, de l'entertainer. I són uns minuts després de les 12 de la migdia del dijous i vol dir que estem a Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim amb nosaltres una companyia excel·lent que ens pot parlar precisament d'això, del que vam parlar, de les arts escèniques de Sant Cugat, que és en Pep Dugas. Però abans... La Maria de Molta Comèdia. Avui, benvinguda al Teatre Radiofònic. Benvinguts, germans, a les arts escèniques. Demà, a 2:15, o sigui, a 1:30, es farà a la cafeteria del Teatre Auditori la presentació d'un nou programa d'aquesta casa que s'estrenarà el dilluns dia 28 a partir d'un conveni entre Cugat.cat i l'associació Amants del Teatre, que presideix Teresa Canes. Un dia al mes, Teatre Radiofònic. Això començarà precisament aquest dilluns, el dilluns dia 28, a les 8 del vespre, serà la primera de les sessions d'aquest Teatre Radiofònic. Mireu, per a la meva generació això és molt significatiu, perquè la majoria de la gent, als anys 40 i 50 del segle passat estic dient, varen començar a conèixer el teatre per la ràdio. Totes les emissores de l'època tenien el seu programa de radioteatre i per obres que representaven grups d'aficionats o amateurs a cooperatives, clubs o associacions. Per això parlo de Barcelona, de Gràcia, de Sant Andreu, de Sants, de l'Eixample, de Sarrià. També anàvem al teatre, als pocs teatres que hi havia aleshores, però això costava diners i no tothom tenia les possibilitats de poder-ho fer. Jo vaig conèixer molt teatre a través de la ràdio. teatre en castellà, òbviament, però fet amb una qualitat remarcable amb actors i actrius com Encarna Sánchez, Maria Matilde Almendros, Isidre Sola, Josep Maria Angelat, el pare de la Marta, Juan Manuel Soriano i un llarg etcètera que omplien les zones de personatges inoblidables que anys després també ens arribarien a través de la pantalla de televisió. Mireu, el teatre és una vivència única, una funció, encara que repeteixis la mateixa visió moltes vegades, sempre, sempre és diferent. Es tracta d'un fet únic, però portar el teatre a casa mitjançant la ràdio pot ser també una solució per a persones que no tenen ni possibilitats físiques ni econòmiques per gaudir d'una de les arts més antigues de la història de la humanitat. I a més, hi ha una altra característica que s'ha de dir. Quan tu escoltes una funció de teatre, t'imagines els personatges, els crees tu mateix, crees els espais, crees els llocs, crees el mobiliari, l'escenografia. En fi, benvingut teatre radiofònic a la ràdio de Sant Cugat, benvingut i que sigui per molts anys. Amén.
It was not my bed to make, but it might have been my soul to take. I paid dearly for my mistake, but it was not my bed to make. Was not in the way I move. Everything I tried to prove to you, grace, trying to be strong.
Estem escoltant una gran cantant, una calidesa extraordinària, Liz Wright, que la tindrem al Teatre Auditori de Sant Cugat el dia 3 de novembre i que l'estic esperant amb moltes ganes. Com suposo que en Pep Llugues també ho està esperant.
Molt bon dia a tots els oients, bon dia Eduard i gràcies per donar-me aquest micròfon, que està bé.
Home, jo penso que hauríem d'haver fet això potser fa 3 setmanetes.
Sí, potser sí que anem una mica... Ens hem despertat tard, però bueno...
Però les coses són com són, no?
I el dia és llarg.
No, de fet, a veure, en aquest moment, si no recordo malament, la temporada del Teatre Auditori hi ha hagut 5 representacions.
Bueno, començar amb tot abans que es faci fosc, amb la Míriam Miscle, va vindre l'Orquestra Simfònica Sant Cugat amb Beethoven, van fer els Pets i els Petits Camaleons, després van fer la companyia de dansa La Partida, vam fer el David Guapo, que ens va fer riure novament, sorprès. Estic sorprès de les vegades que he vist el David Guapo i encara em fa riure. Això estic sorprès, gratament.
Però, el David Guapo, jo tinc una experiència que tu ja saps, però a part d'aquella de drama quan tenia 73 anys que no era sexy, cosa que em va colpir molt, a part d'això, és que jo vaig veure gent que abans que sortís ja estava rient.
Bé, és que té aquest do, això és un do, hi ha gent que el té i hi ha gent que no el té. Doncs vam fer el David Guapo, després vam fer el Jordi Bosch. Oh, quina funció més magnífica em va fer aquest esbein del Jordi Bosch. Això sí que va ser una de les últimes incorporacions a la programació, perquè ahir va estrenar molt tard, va estrenar el mes de maig al Teatre Romea, i jo crec que ha sigut una de les millors funcions que hem fet al teatre, de teatre, i amb un actor, com és el Jordi Bosch, que només saps quan és gran un actor quan el veus amb un paper com aquest.
Diguem. I un monòleg difícil.
Defensant-lo al més a més. Després va vindre l'Exili 39, que ho va dirigir el Jordi, i vam tindre 5 veus allò, i una xare també molt interessant, o sigui que l'Exili 39 crec que va ser molt, molt, molt maco l'espectacle, i després vam, la Casa de Nines, 20 anys després, l'hem aplaçat per al 19 de desembre, i la Motis, que ens va fer, jo crec que un dels regals més grans que hauré tingut la història d'aquest teatre. O sigui, un concert com el de l'Andrea Motis, és que no el paguis amb diners. O sigui, el plaer de poder estar allà i veure com creien, com es comuniquen, com els músics, com aquests grans músics et fan música, i això t'arriba en aquella part de l'ànima més profunda que només s'hi arriba, en aquella cova de l'ànima, d'això que només s'hi arriba en moments com els que va provocar l'Andrea Motis, que sembla impossible que pugui fer aquesta sensibilitat, que tingui aquesta sensibilitat, diguem-ne, no?
Ha crescut, aquesta, la veritat,
amb anys.
Amb anys, i també ha crescut amb categoria artística.
I saps la funció que més recorde d'Andrea Motis, de les 8 que he vingut a Sant Cugat, perquè he vingut 8 al teatre, doncs n'ha fet altres a la ciutat, però a l'entorn del teatre, la que més recorde va ser la primera, el 2013, a la cafeteria. És curiós, aquestes coses, com els inicis. Hi ha gent que recorda els inicis i hi ha gent que oblida els inicis. L'Andrea és dels que recorda, els que li vam donar oportunitat i els que li vam donar el que se'n diria, en futbol se'n diria partits. Se'n diria, deixem jugar a futbol, perquè
jugar.
És futbol.
O sigui, donen minuts, no?
Donen minuts, Valverde, donen minuts. Doncs els que li vam donar minuts als artistes, en aquest cas a l'Andrea, que li vam donar, que va vindre 2 vegades a la cafeteria, després va vindre al vestíbul i finalment va saltar a la sala gran, que hauria de ser com la nostra masia, diguem-ne, la nostra masia d'artistes. Doncs ho recordàvem molt de carinyo, i a la xerrada que va fer a la cafeteria doncs tenia també aquest to de voler recordar aquell espai, perquè és l'espai que va poder xafar per primera vegada. I ara, doncs clar, és capaç d'omplir el teatre auditori, posar-nos problemes de públic, tindre que posar grades damunt de l'escenari. O sigui, aquestes coses magnífiques que es donen gust de gestionar, com se'n diu, gestionar l'èxit, no? O sigui, gestionar l'èxit dels espectadors. Després va vindre el Rock en Família, aquest del Michael Jackson, i ara ja ens posem al dia, que avui ja confiem Jerusalem. La gran Jerusalem arriba a Sant Cugat.
Amb dues funcions?
Sí. Provem-ho, veiem que, clar, dues funcions, el nostre teatre és molt gran, dues funcions són dues funcions. Amb dues funcions segurament farem una miqueta més espectadors que no passem fes amb una, però hem d'anar també, a mi m'agradaria que el Teatre Auditori, jo sempre dic que serà gran quan aconseguirà fer més d'una funció d'espectacles. O sigui, l'ideal seria que pogués fer 2 i 3 funcions de cadascun dels espectacles. Això ho fem amb musicals, ho fem amb l'Antonio Díaz, ho hem fet amb la Cubana, però ho hauríem de fer per normalitat, o sigui, normalitzar les dobles funcions. Això seria un dels objectius de futur, de llarg termini, per poder fer que el Teatre Auditori hi anés encara més gent de les que hi va ara, no?
Estem parlant d'una temporada que va començar el dia 27 de setembre, com dèiem abans, i que estarà, de moment, tancada en quant a anunci de qui vindrà fins al 31 de gener, tot i que a partir del 31 de gener també hi ha, han aparegut algunes de les avanços,
píntoles.
Alguns avanços del que hi haurà a continuació. Jo la primera pregunta que et faria és per què no es fa ja una presentació de la temporada total?
Estem preparats per fer-la. O sigui, amb el Gerald tenim la programació.
Jo imagino que pràcticament
es pot fer.
La segona part la teniu ja gairebé tancada.
Hagués canviat, potser hem canviat un espectacle des del juliol, que vam tancar tota la temporada. O sigui, el juliol tenim tota la temporada tancada. Ha canviat un espectacle. És que són molts espectacles, és el que et deia.
Aquí estem parlant, de 43 espectacles.
Correcte.
Que s'estan en aquest moment fins al dia 31 de gener.
I ara en presentarem 38, per tant estem parlant de 80 espectacles i 120 funcions. Crec que això és molt per digerir-ho amb un sol llibretó. Crec que s'ha de digerir, no pots menjar amb un sol, esmorzar, dinar i sopar. Amb un sol àpat, 80 espectacles i 120 funcions, des del meu punt de vista, crec que són molts. Seria més raonable 50 espectacles i 120 funcions. Llavors sí que es podria presentar tota la temporada. O sigui, l'objectiu és reduir...
Però no penses que en algun cas diria bé, dic, és una suposició, perquè hi hauria gent que determinat tipus d'espectacle, que sapiguent que es fa aquí, que es faria aquí, ja no es preocuparia d'anar-hi?
Clar, al final del programa ja fem l'abans de programació del
2020. Sí,
ja anunciem, i per exemple el Queen, el Rhapsody of Queen, que serà un magnífic espectacle. Si t'acaba de Queen, això és el millor que pots veure en aquests moments al mercat, perquè t'ho canten, tanques els ulls i sembla que escoltis
que estigui,
el Mercury.
Sí.
No hi és, diguem, per raons òbvies. Doncs sí, però en aquests moments, tal com ho tenim estudiat, ens sembla que seria empatxar a l'espectador, o sigui, anunciar-li, dir-li, explicar-li que ho farem, però el que és la venda, crec que l'hem d'encara trossejar en dues parts, perquè, repeteixo, des del nostre punt de vista, el nostre anàlisi, és que encara fem massa espectacles, no estem dient de reduir funcions, que quedi molt clar la reflexió, o sigui, el Teatre Auditori ha de fer 120 funcions l'any, que és el que fa ara, i arribar doncs, a tot tipus de públics. Això crec que és una bona mesura. El que ara ho fem amb 80 espectacles, ho hauríem de fer amb 70, amb 60 i amb 50. Gradualment, això, en 5 o 6 anys estaria molt bé de poder fer aquest equilibri, diguem-ne, no? I donaríem oportunitat a que pogués vindre molta més gent, o sigui, obriríem el ventall de nous públics, que és el que realment ens agrada quan la varietat de públics arriba a la nostra programació.
Aquí hi ha 43 espectacles de teatre 12, de concert 10, en família, o quan diuen en família 7, que en alguns casos és perfectament... per qualsevol tipus de públic, no cal reduir-ho en quant a l'edat, 6 de clàssica, 3 de dansa, que hi ha doncs, dansa contemporània i dansa ballet clàssic, els 2 de poesia, un que s'ha posposat també
la setmana vinent,
una òpera, ens referim evidentment a la primera fase aquesta, però hi haurà 2 òperes després per tancar doncs, la temporada.
I aquesta, per exemple, sí que venem l'abonament de tota la temporada, quan tu vas a comprar l'òpera, sí que pots comprar la Cenerentola, pots comprar les totes de la temporada, diguem-ne, no?
Comprar la que estarà segur o absolutament plena, que serà la Traviata, clar, òbviament.
Clar, sí, sí, sí. A veure, podríem... Amb òpera és fàcil acertar la Cenerentola, la Traviata i Macbeth. Pues n'hi ha una de grans públics que omplirem, una altra que ens quedarem a 40 butaques d'omplir i l'altra que és la Cenerentola que ens quedem doncs, a 100 butaques d'omplir, diguem-ne, no? Que són els títols el que fa que el públic arribi o menys o més a les òperes, no? Però això ja és una qüestió que ja estem avessats.
Cal dir, a més, que estem parlant també de l'OFF Teatre Auditori, a Mirasol, en aquest moment. Ja s'ha fet un dels espectacles de poesia a la Conecer de Jordi Buixaderes.
Exacte.
I ara tenim també una oferta sensacional de Nova York en un poeta, Alberto San Juan, que serà la segona vegada que ve a Mirasol, precisament. Serà 3 anys, si no m'equivoco,
tres anys i mig.
Va ser fantàstic. I després l'espectacle aquesta de Píndoles, que en aquest moment és un dels que més sembla que tinguin un atractiu... L'anterior temporada, estem parlant del 25è aniversari, hi va haver-hi 131.000 espectadors, dividits en diferents grups.
Correcte.
Que podríem dir doncs, els que estarien en temporada estable, el que es podrien dir en festivals com el tipus com Petits Camaleons, etcètera, etcètera, més el públic, com aquest seria, que és el públic escolar.
Correcte.
Que en aquest moment, quina activitat en aquest sentit hi ha? Quina xifra més o menys pot dir uns 10.000 o...
Sí, no. A veure, les mitjanes, si t'hi fixes, les mitjanes d'ocupació es mantenen molt d'una temporada a l'altra. És a dir, vam fer el canvi quan vam passar de l'aforament de 788 a 828 i quan hem passat a 912, que ara és el nostre màxim aforament, evidentment això fa que alguns números ballin, però passant a més aforament hem mantingut ocupacions, la qual cosa vol dir que has millorat. Això és, sempre està bé. I estem mantenint unes bones ocupacions.
Estem dient 85%?
Sí, estem mantenint aquest punt una miqueta més alt en aquests moments. Els Petits Camaleons ens van anar molt bé, de públic i d'ocupació, i ens va fer uns dies fantàstics.
Va acompanyar el temps.
Després de les pluges que ens ha fet aquests dies, t'imagines allò, una pluja d'aquesta és el que un any ens va ploure, però la veritat és que es va acompanyar molt el temps.
Ha tingut un any amb problema de tipus meteorològic i un any amb problema, diguéssim, amb borrasques.
Amb borrasques.
O maragasses polítiques.
Sí. Ah, exacte. D'això, però aquest any no vam poder fer un festival com ens agrada i crec que el públic s'ho va passar molt bé i crec que el públic va trobar moltíssima qualitat, que en el fons és a mi m'agradaria que el segell, la gent recorda el Teatre Auditori com recordes un restaurant. Tu recordes el restaurant pel que ja has menjat. La decoració, el tracte, tot això és important. Però tu tornes a un restaurant, en el fons de tu mateix, si tu dius això, tornes al restaurant pel bo que era el menjar. Pues el Teatre Auditori hem de fer, se li ha de suposar el bon tracte que farem a l'espectador, les facilitats per arribar, que hi haurà un pàrquing que podrà aparcar, que podrà comprar les entrades fàcilment, que tindrem un teatre per guardar el seu fill si ho necessita, un lloc per guardar la bicicleta si ve en bicicleta plegable, un paraigüe per posar el paraigüe, un guardarroba per guardar la roba, tot això se li ha de suposar amb un equipament com el nostre. Però el que el recordarem serà per aquell bon menjar, per aquella bona programació. Sempre, a mi m'agrada quan algun espectador em diu sempre que vinc aquí, sempre ho veig ple, d'acord, això és, és una apreciació, però per això no tornaràs, i sempre veig bona programació. Mai m'avorreixo al Teatre Auditori. Dic, home, a vegades ho fem, el que passa que vostè... A vegades ens hem equivocat amb algun plat, d'això, el que passa que vostè no ha vingut, diguem-ne, no? Sí que clar que ens equivoquem. El Messi també falla penals, això, clar que ens equivoquem, però intentem que la qualitat sigui la nostra raó de ser, no? I això passarà avui amb Jerusalem. Els que anem avui a Jerusalem, recordarem una cosa, que llarga que és l'obra. 3 hores, és una òpera. La segona, caram, que justificat que està, i el Pere Arquillué, quina passada de personatge que fa, i quina devastació, i quina denigració de personatge en 2 dies tot el que li passa, diguem-ne, no? És una barbaritat d'interpretació.
Però en teatre tenim una selecció que penso que és molt interessant, molt variada, tal com apuntaves abans, i perquè efectivament hi ha aquesta... penso que s'ha demostrat amb els anys, aquest interès en poder fer una sèrie de programació, no només del teatre ara, que ho vam comentar, sinó en general, que pugui venir qualsevol tipus de públic. I penso de totes maneres que en música aquest any, aquesta temporada, està molt pensat per gent que potser no ha vingut mai.
Tenim un parell de concerts que ens han coincidit amb el temps, no volíem, però ens han coincidit amb el temps.
Per això t'ho dic. Per això
que busquen un tipus de públic no habitual. O sigui, Eduard,
Sofia
Hilar, cantarem. Vull dir, cantarem, però per l'altre costat que farà la Sofia Hilar, diguem-ne, no? I, per cert, una sorpresa grata. Sant Cugat sempre respon. Aquesta seria una cosa que el que més m'admira com a programador del Teatre Auditori.
I Sui Califòrnia també?
També. Però la Sofia Hilar ja estan exaurides les entrades. O sigui, no, som el primer teatre de Catalunya que exaureix Sofia Hilar. Això, ella està encantada. És que, imagina't, que hasta ella em va trucar per dir Pep, com ho l'habéis hecho? Perquè, claro, en Catalunya me cuesta d'això. No, Sofia, ja està, ja lo tenemos. Ja... Ara, que la gent no olvide nunca más tu concierto en Sant Cugat. Que no oblidem que el seu nòvio és d'aquí a Sant Cugat.
Ah, això no ho sabia.
Tot ajuda.
Aquesta
vida tot suma.
Ha tingut la seva raó també de ser.
Ah, clar, clar, sí, clar, tot suma.
Però també jo quan vaig veure la programació vaig pensar això, vaig pensar que com ja és habitual amb la vostra programació, amb la manera de buscar la vostra programació, doncs estava pensat dir, a veure, ens falta... Suposo que sempre esteu amb aquesta idea. Quin tipus de públic tenim? Quins són... Ja sabem que en una òpera doncs, tu mires i veus que hi ha doncs, un percentatge d'edat que està amb la que està. I amb una clàssica també. Segons a quin tipus de teatre, precisament, amb el dia del David Guapo, òbviament... Doncs...
Vam baixar la nostra mitjana d'edat i el dia de la 5 hores con Mario pujarem.
Exacte.
Això va així.
Ja, però vull dir que es veu perfectament aquesta idea d'intentar per tots els mitjans doncs, omplir a base de donar una oferta que sigui vàlida per molta gent, que en alguns casos és una gent que pot haver-hi algun tipus d'espectacle que és intergeneracional. Vull dir que...
Quan fem el Joan Dausà, obres molt el ventall. El Joan Dausà és públic jove avançat, però obres molt el ventall, i el Joan Dausà, fi de gira, que ha aconseguit col·locar dos concerts a Sant Cugat.
És el que m'ha comentat, dos concerts...
Ves que no en fem tres, aquelles coses que el Joan s'anima molt ràpid, diguem-ne, no? Com que va vindre els petits camales Leons, va veure sí. Que el segon també va, diu, a veure si ho pot... Dic, bueno, escolta, Joan, 1 més 1 més 1 més 1, sempre és més 1, sempre és més 1, això. Això és anar sumant, però sí que és veritat que, per exemple, el Joan Dausà, doncs, agafen diferents coses, un públic ampli, aquest disc li ha sortit molt bé, i és el final de gira, hi ha gent que l'ha vist durant aquest any, l'ha vist de gira, o l'ha vist a la Festa Major, o l'ha vist durant un concert, i diu, ostres, caram, m'agradaria anar al final de gira, pues, i això també és un regal que ens fa el Joan, doncs, aquí a Sant Cugat, pel que el tracte pel que el cuidem, doncs ens fa aquest regal de tancar la gira a Sant Cugat.
Hi ha potser un tipus de situació que repeteix en aquest sentit de la gent que més ho manifesta d'una forma que no caldria, no és absolutament imprescindible, d'aquest tipus de trobar-se ben acollit, de trobar-se no només des del punt de vista estrictament tècnic, que això només faltaria, no?
Sí. No, però intentem cuidar l'artista, o sigui, acollir-lo. És que és un artista que no arriba al Teatre Auditori és com si tinguessis una visita d'un amic que ve a casa teva. O sigui, l'equip l'hem d'acollir i l'hem d'acollir bé. I hem de fer de tal manera que es recordi del seu pas per Sant Cugat. O sigui, que no sigui un concert més, sinó que hi hagi algunes característiques que faci quan, ara, quan parles amb el Rosario, m'acuerdo del dia que dalt, o m'acuerdo del que d'això. O sigui, sempre hi ha alguna cosa que recordi aquell concert, el Sergio Dalma, tots els artistes que venen d'aquí, i ara passarà amb la Sofia Elar, o intentarem tots acollir-los molt bé, que es recordin del pas per Sant Cugat, i després també hi ha una cosa molt important. L'artista recorda molt quan els teatres estan plens. I tenim la sort, la gran sort, que el públic, com te deia al principi, el públic de Sant Cugat sempre respon, i respondrà amb la Sofia Elar, respondrà amb Sweet California, que Sweet California encara és un públic més menut que la Sofia Elar. O sigui, la Sofia Elar, el seu públic comença sobre els 17, 18, 19 anys i endavant. En canvi, el Sweet California comença als 14, o sigui que per això el vam fer, si no vaig errat, em sembla que el Sweet California és un dissabte. Si no sí, vaig errat, que sí? Sweet California, vam escollir, vam voler un dissabte perquè si hi ve un públic una miqueta més jove, sigui un dissabte, en canvi no sigui un divendres. I en canvi la Sofia Elar vam escollir un divendres. I estan molt juntets perquè els separen 10 dies. Però és que a vegades el calendari sí que no el pots comprar-lo. El calendari no es deixa influenciar.
Bueno, suposo que a vegades és el fet de la programació de coincidir doncs, amb aquesta companyia, en aquest cas el teatre, o amb un grup o que sigui, que està lligat amb un tipus... Jo estic veient, per exemple, que Jerusalem, que la farà avui i demà, ahir també em sembla que va fer Manresa, el Pere Quillué.
Sí, clar.
Que vull dir que seria coincidir, lligar-ho, i no sé si el diumenge doncs, també sí, fa un altre lloc.
És que quan estan de gira aprofiten al màxim d'inèrcia i de funcions fetes, diguem-ne, no? I els actors, que no és com l'òpera, la poden fer cada dia, igual que els cantants, poden fer cada dia funció. Per tant, això hem d'aprofitar les inèrcies del públic. No? Quan el públic és positiu, has d'anar al seu costat, si no malament rai.
Abans comentaves el fet aquest de la capacitat del teatre en aquest moment, aquestes sí. 912 localitats, i he tingut experiències amb gent, sobretot de teatre, parlo de músiques diferents, doncs que fer el comentari que diu, quan sortim a l'escenari i veiem tot allò que hem d'arribar fins a l'última fila d'amfiteatre i que hem de portar cap. Penso, per exemple, 5 hores com Mario, doncs que al darrere...
Le parla, le habla a su marido, clar, està allí.
No, i a més és una cosa, tendra.
Està amplificat.
Evidentment, no, això vull dir que amb el temps el que s'ha fet molt és amplificar, donar aquesta possibilitat perquè és evident que és molt difícil. En segons quins moments d'una obra, hi ha moments que sí, no hi ha cap problema, i segons quina obra tampoc. Però hi ha moments, un moment de tendresa, un moment que es fa molt difícil poder projectar fins a l'última fila.
Ja m'ho poses molt bé perquè ara s'ha de llançar un subratllament a les persones fosques que treballen al teatre, com són els 5 tècnics de l'escenari. O sigui, 5 tècnics de l'escenari, amb el Marc Urquizo com a cap tècnic al capdavant, han fet una feina els últims 3-4 anys, que és que fer que aquest Teatre Auditori soni si no perfecció, que és una paraula, perfecció gairebé diu, la perfecció absoluta és la imperfecció, si no és això, soni de meravella. Amb música i amb clàssica ho tenim, i amb dansa, perfecte. No tenim, i amb teatre, que és on teníem algun tipus de problema, teníem algun forat fosc o algunes butaques fosques o el d'això, amb els cortinatges, l'amplificació i el sistema d'accessibilitat, ho tenim perfectament. Estem al 99,5% de... Ens falta encara... Veuràs que dalt hi ha l'apartat dels vidres que encara falta cobrir per cortina. Ens falta acabar, perquè ens vam quedar sense diners d'inversions per acabar...
No ho puc creure.
Sí, sí, això també s'acaba, en el teatre també s'acaba. I ens falta només les cortinatges de dalt, però és perquè l'obra de teatre, el Jordi Bosch, l'obra del teatre del Jordi Bosch, jo la vaig estar seguint per l'última butaca, la fila 8 de l'amfiteatre, i arriba bé, perfecte. Primer, un gran actor. No oblidem, eh? Necessitem un gran actor. Jordi Bosch, Lluís Soler, Jordi Boixaderas, Emma Vilarassau, Josep Maria Pou... Estem... Si aquest actor sol ho pot fer-ho, sense amplificació, pot arribar a l'última fila d'amfiteatre, el que passa el que em diu el Josep Maria Pou a vegades, vindre a Sant Cugat és fer dues funcions. Quedes més esgotat, sí. Vindre a Sant Cugat és fer dues funcions, d'acord? Però a Sant Cugat, però arribes a 912, més les 8 de cadira de rodes, 920 persones.
Suposo que també té a veure el tipus d'obra que fa.
També, també, però si, com, si ell, per exemple, l'última que feia de, ai, els nois d'història, això ara diu, això és fer dues funcions, sí, quan, sí. Perquè em moc, he d'arribar a dalt, he de pensar en tantes coses, he d'això, però arribar fins al de tot...
I amb fer... la propera que farà, doncs...
Ciceron, també.
També hi passarà igual.
I després...
El Moby Dick tenia més possibilitat perquè era un personatge que permetia precisament aquest tipus de...
La gran diculència, no?
I tal, sí.
Llavors, i l'accessibilitat, és a dir, ara les persones que tenim algun tipus o tenim algun tipus de problema a l'oïda, doncs amb l'accessibilitat ho hem solucionat. Ara, avui, Jerusalem i demà, la servim totalment accessible, o sigui, amb bucle magnètic, amb amplificació a sala, sobretítols, sobretitulada, o sigui, les quatre possibilitats que hi ha accessibles al d'això, tothom podrà seguir l'obra, i això també ha fet que recuperéssim alguns espectadors que, pel que sigui, doncs, no podien seguir l'obra, i això ens congratula moltíssim de que tinguem els espectadors recuperant-los i puguem servir-ho tot de la manera més fàcil, que és arribar a tothom, no?
Tota la programació, com dèiem abans, fins al dia 31 de gener, ja sabem alguna cosa a partir d'aquí també, però tota aquesta programació, com dèiem, doncs acostuma a ser això que dit, és eclèctica, busca tot tipus de públic, ho aconsegueix, no bé no ho busca, sinó que ho aconsegueix, aquesta és la realitat, perquè si es manté aquest percentatge d'ocupació, vol dir que en algun cas això pot caure una mica, però automàticament queda compensat per l'altre i això continua així. Però a la vegada jo et volia comentar que, clar, el tipus de... sobretot amb música, penso, ara dic música amplificada i o música clàssica, hi ha hagut un creixement en quant a, per exemple, a música clàssica de nombre de concerts.
Clar, a la música clàssica hem de veure que en el llarg de les últimes temporades hem guanyat espectadors. Sense cap mena dubte, tenim més espectadors. Fem més concerts, tenim més espectadors. Per tant, la pròpia Orquestra Simfònica Sant Cugat ha augmentat les seves produccions, les orquestres que poden vindre del Liceu, de l'Orquestra Simfònica del Vallès, orquestres convidades, com va vindre Càmera Musicae, o pot vindre una altra orquestra, diguem-ne, el públic de música, la pròpia ONCA, que actuarà aquest diumenge al Teatre Auditori, o Camerata Sant Cugat, doncs tenen un públic. Per tant, estem creant, crec que era un dels objectius del pla director de la música clàssica, que és crear nou públic per a la música clàssica, diguem-ne, no? En quant a la música, jo no diria que creiem públic. La música amplificada mou públic, no el crea. És a dir, a la Sofia de l'Art ve gent de molts llocs, però perquè és la Sofia de l'Art i és Sant Cugat. La fem aquí, doncs vinc al sí. La música amplificada és la que és capaç de desplaçar públics, però no és que vingui a la Sofia l'Art no vol dir que aquest públic s'emportarà la programació i et tornarà a un altre concert. No estàs fidelitzant aquest públic, et ve per aquell fet en concret. Per tant, la música clàssica crec que fidelitza i crea públic i fidelitza i et van seguint i tornen una altra vegada al teu equipament. Amb la música moderna, el que vindrà a Sau 30, vindrà a Sau 30 perquè és abonat, vindrà a Sau 30 perquè és de Sant Cugat, o ve a Sau 30 perquè li ve de gust i li vol escoltar l'homenatge a Sau, però igual ja no torna més, igual ve de Girona o ve o un espectador de Sant Cugat. Jo tinc una molt bona amiga que se me'n diu, jo vendré al teatre quan no traigues Anna Belén. Clar, això em posa en un aprieto. Això em posa... Dic, clar, si no li portem una altra cosa, no vindrà. No val això, no val.
Però pot haver-hi algú que sí que vingui específicament per veure determinada cantant o cantant i a la vegada, doncs, miri el programa i perquè no s'ha enterat.
A la primera vegada jo ho veig difícil. Això és com tot, a la primera vegada que vas a un lloc, jo crec que t'atrau alguna cosa de la programació, vas allà, ho proves i dius, ah, això està bé, m'agrada, s'ha sentit bé, he disfrutat, he passat bé, això, però continues la teva vida rutinària. Potser a la segona o tercera vegada que et passa això, que t'ha cridat l'atenció alguna programació, i és com dius, caram, em podria abonar, potser em podria fer, i això passen dues o tres temporades. O sigui, això, des de quan descobreixes el Teatre Auditori fins que hi ha l'abonament, passen dos o tres. És lent, això. Hem de saber que la nostra feina es cou a foc lent. I per anar això hem de tindre paciència d'aguantar el públic que tenim, quan tenim públic nou, doncs cuidar-lo molt, però no el tindrem d'una forma immediata. No és et conec i ens casem. No. Hem de festejar molt bona, una bona temporada.
Una pregunta que volia fer, aprofitant que tenim el tema... Bueno, que ja el dia 26 hi ha la vaga general, hi ha alguna idea de no fer algun acte el dia 26? No. Hi ha l'Hotel Emperor en concert?
En principi, el dia 18 hi havia vaga general, vam aplaçar l'espectacle de l'Aima Vilarassau, que és de Nines, del 19 de desembre, de mutu acord entre la companyia i el Teatre Auditori i l'Ajuntament de Sant Cugat, mutu acord, i és com s'han de fer aquestes coses, i vam trobar una data el 19 de desembre, gairebé molt poca gent ens ha retornat les entrades, serveixen les mateixes entrades, per tant, el que havíem de fer el 18 d'octubre ho fem el 19 de desembre. Això és una cosa. Clar, el dia 26 hi ha convocada una gran manifestació. A les 5 de la tarda, nosaltres calculem que si vols anar a la manifestació pots anar-hi i pots tornar amb ferrocarrils i pots arribar al concert de Hotel Emperor, que és a les 9 del vespre. Considerem que en aquests moments, tal com estan plantejades les situacions i tal com hem parlat amb l'artista, no hi ha un motiu per aplaçar o suspendre aquest concert. Per tant, i Hotel Emperor està en una gira internacional que també no és tan fàcil com podries... No hi ha res fàcil. Quan parles de calendari no hi ha res fàcil, però amb la companyia, en aquest cas, amb l'Emma Vilarassau i Casa de Nines, diguem que va ser un diàleg fluid, amb una companyia internacional de gira com és Hotel Emperor, costaria una miqueta més de trobar una data per poder traslladar aquest concert. Per tant, en principi no... La nostra proposta aquest cap de setmana és avui fer Jerusalem, divendres fer la segona funció de Jerusalem, el dissabte fer Hotel Emperor, per tant, que també podria passar que el dia de vaga general els nostres tècnics no vinguessin a treballar. Per tant, també, és a dir, no només necessites l'artista, en canvi, el dia de manifestació, si et toca treballar aquell dia, has de treballar, diguem-ne, no? És molt diferent. Jo crec que el concepte de vaga general i manifestació és diferent en aquest sentit, malgrat si hi ha un tècnic que, o algú que vol anar a la manifestació, se li doni totes les facilitats que podem donar com a equipament. Per tant, el dissabte tindrem l'Hotel Emperor i el diumenge el gran concert de la ONCA amb el cor del Palau, que també crec que serà un concert molt maco.
Molt interessant.
I el dimarts recuperarem la nit de poesia,
aquest concert del diumenge amb un programa de tres músics molt diferents, però en canvi amb una gran qualitat que penso que molta gent, per exemple, en el cas de l'Abro Paruco, trobaran una cosa absolutament nova que no, i contemporània amb una força brutal. Escolta'm, abans de que te'n vagis, m'agradaria comentar amb tu... quina perspectiva veus en les arts escèniques de Sant Cugat amb el Teatre de la Unió, que sembla que va avançant encara que doncs, està una mica aturat?
Podem dir-los a la gent del Prat de Llobregat que fer un teatre costa molt. I la gent del Prat de Llobregat ho sap perquè l'acaba d'inaugurar fa molt poc i crec que ens passarà això una mica amb el Teatre de la Unió. Crear un nou equipament a la ciutat, també va passar amb el Teatre Auditori, els que tenim memòria històrica, jo arribo aquí a Sant Cugat l'any 84-85, començo a parlar del Teatre Auditori, però fins a l'any 93 no el vam tindre en marxa, fins al setembre del 93. Els equipaments no són fàcils de posar en marxa, són edificis que costen molt d'engranar, i per tant hem de tindre una mica de paciència amb el Teatre de la Unió. Però una vegada haguem superat aquesta paciència, una vegada el puguem tindre en marxa, al Teatre de la Unió se'ns obre unes possibilitats escèniques a la nostra ciutat semblant a com vam obrir el Teatre Auditori l'any 93. O sigui, possibilitats que ara tenim un gran equipament com és el Teatre Auditori, però tenim la mancança de tindre un teatre de proximitat, un teatre, diguem-ne, de 450 butaques, que hauríem de fer un altre tipus d'espectacle. O algunes entitats que no, el Teatre Auditori no acaben de trobar el moment just per poder fer les seves produccions. Crec que amb el Teatre de la Unió se'ns obre unes possibilitats de ciutat molt grans que m'agradaria que aquesta ciutat ho pogués disfrutar i ho pogués gaudir els artistes, els artistes de la ciutat, els agents culturals de la ciutat, i també ho pogués gaudir el públic. I crec que això el que farem és complementar el que seria el gran centre cultural, el gran centre cultural que era l'any 93, el Teatre Auditori. En aquests moments es converteix en un centre cultural de tota la ciutat. És com si tota la ciutat fos un gran centre comercial, en aquest cas un centre cultural, on hi ha diferents espectacles que es puguin programar. Sempre m'agrada dir que el programador és aquella persona, en aquest cas el Gerald Fanon, és aquella persona que troba l'espectacle a la ciutat, però també hi troba el lloc idoni per poder ser presentat. Perquè tu, una obra de teatre és molt diferent presentar-la al Teatre de Mirasol, presentar-la a la plaça de Ramon Barnils, presentar-la a l'Aula Magna o presentar-la al Teatre Auditori. Per tant, has de saber trobar l'espai que aquell espectacle és millor per tota la ciutat. Per tant, has de conèixer tots els espais i poder-ho presentar. Espero que el calendari, els equipaments, els models de gestió, tot això ens donen les eines per poder oferir a la ciutat un model de programació que sigui, espero, la enveja, no de Catalunya, sinó d'Espanya.
El fet de l'existència del Teatre de la Unió, amb aquestes característiques que tu apuntaves, un teatre amb menys localitats, a més amb la possibilitat aquesta, com s'ha anunciat, de que pugui ser doncs, retràctil i que es pugui resituar, eliminar el teatre a l'italiana i convertir-ho en un teatre, en un escenari central, correcte, a la manera de Villarroel, per exemple, etcètera, uh-huh, etcètera, fa que les perspectives, des d'aquest punt de vista, siguin excepcionals. Ara, jo et pregunto, tu no creus que, perquè efectivament això que acabes de dir tu funcioni, és absolutament necessària una coordinació de programació?
Sí, clar. El programador del Teatre de la Unió s'ha de coordinar amb la programació del Teatre Mirasol, s'ha de coordinar amb el programador del Teatre Auditori. Això ha de ser una central de compres unificada per a la programació. Perquè pot passar molt bé que una obra de teatre que es faci al Teatre de la Unió necessiti alguna cosa del Teatre Auditori, pot ser que una obra del Teatre Auditori necessiti una activitat complementària al Teatre de la Unió i al Teatre de Mirasol. Això és l'exemple molt, molt maco en aquest sentit, són les biblioteques. Quan fem una activitat a les biblioteques, quan vam fer el Nadal, que van fer diferents espectacles de màgia a diferents biblioteques i que tu, si eres capaç de veure'ls tots, et complementava, seria aquest concepte de programació de ciutat, no de programació. O sigui, un programador no és programador d'un equipament, és programador de la ciutat. I aquesta programació de ciutat fa que tu tinguis diferents ventalls o diferents espais per poder-la presentar. Si això fossin capaços de fer-ho, crec que el que hi sortiria guanyant segur és el públic.
O sigui, creus que està que dins del concepte pensat en general des de l'Ajuntament, perquè en definitiva estem parlant, tot i que la Unió en aquest cas és una fundació i hi ha una participació que és la Unió amb l'Ajuntament, creus que aquesta idea està arrelada?
S'ha d'acabar de veure que és el millor camí per poder oferir. O sigui, no hem d'oblidar que el que volem és fer una programació perquè els agents culturals de la ciutat puguin fer produccions i el públic pugui arribar al públic. Si no pensem en el públic, a vegades allò de fas massa de tortuga, et fiques cap a dintre del teu caparazó i et quedes allà dintre. No, no siguis tortuga, siguis obre't i pensa en la ciutat. Quan tu penses en tota la ciutat i la programació de tota la ciutat, aquesta idea és molt clara. Si no es fa al principi, s'acabarà fent per inèrcia perquè no hi ha un altre camí. O sigui, les ciutats que han començat amb dos teatres programant-se pel seu compte no han vist altra cosa que tornar-se a posar i programar-se conjuntament. No té sentit fer dues programacions. S'ha de fer una sola programació, si vols, per a dos tipus de públic diferents o per a públics diferents cada cap de setmana. Però la programació ha d'estar conjuntada. I no tindria sentit fer Teatre de la Unió i fer Teatre al Teatre Auditori. No, no té sentit.
Això que vull dir.
Té sentit quan es fa Teatre de la Unió, es fa òpera al Teatre Auditori o viceversa. Però Sant Cugat ens ha demostrat que si programes bé, hi ha públic per tot. Això és una cosa que hem de tindre molt present. A partir d'aquí hem de veure com aquest públic es distribueix i quines ganes té de veure segons quin tipus d'espectacles. I la Sant Cugat, si ho fas bé, el que et dic és, a mi els anys que m'ha donat Sant Cugat, que són magnífics en el món de la cultura, si li serveixes bé el plat de menjar, és satisfet i t'ho agraeix moltíssim la ciutat. O sigui, t'aplaudeix, al final t'aplaudeix després de menjar.
No passa com allò que fa alguns que quan surten del restaurant diuen amb el xef, amb el director, abraci'm que no ens tornarem a veure mai més. No és això.
No és aquesta, no, és tot el contrari.
És tot el contrari.
Abraci'm que torno molt aviat.
És tot el
això.
Contrari.
Sí, 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 sí.
No sé si de la programació de final fins a final d'aquesta primera fase, del 31 31 de gener. Voldries remarcar alguna cosa en concret, per, no sé, perquè hagi costat molt doncs, lligar-ho, o perquè et sembli que és extraordinari parlar-ne, etcètera, etcètera. No sé si
home, ja... el Gran Circ Acrobàtic de la Xina, fa molt temps que el volíem portar, i el públic ens està... És a dir, fem dues funcions, perquè si no fem dues funcions no ens acabem de sortir els números, i el públic ens està responent positivament. Això és fantàstic.
I és aquest tipus d'espectacle que en diem en família, però que en definitiva...
Però també, és a dir, quan tu dius en família, també estàs dient, no serà un prou car. Quan tu dius un espectacle que és en família, és que quan dius en família, tots ens hem trobat que anem en família al teatre i clar, vas 4 o 5 i dius, i el que compra les entrades ha de comprar totes. I sempre et trobes allà, al moment que et trobes davant de la taquilla, pagant 5 entrades. Dius, ostres, però si jo sol, aniria sol. Bé, per això se'n diu una mica en família, en el sentit de dir, tu, cap de família, tu pagaràs totes les entrades, però el preu serà assequible. Llavors, a partir d'aquí, aquest concepte que no està reflexionat, l'espectador no reflexiona això, l'espectador va allà diu, què valen 5 entrades? Diu, ah, bueno, si és aquest preu, bueno, això que ara m'ho puc permetre. D'això, si fos a 30 euros cada entrada, pues no seria en família, seria un altre tipus d'espectacle, seria duo, no d'això. Llavors, a partir d'aquest, el Gran Circ està de gira i crec que nosaltres tenim molt públic familiar, això sí que ho sabem.
Seguríssim.
El Pot Petit, hem fet dues funcions i en podríem fer tres, és a dir, tenim molta gent que té ganes d'anar a veure espectacles familiars i tot el que fem familiars, el Festival Petits Camaleons és un gran exemple, tot el que fem de familiar de qualitat, en respon al públic magníficament. Tenim ara, també per Nadal tindrem els Lunis amb la Lucrecia, per tant, el públic familiar sempre hi és, sempre està amb nosaltres, igual que el tenim al Petit Liceu, som la sala B del Gran Teatre del Liceu quan fem aquest Allegro Vivace, per tant, són espectacles dels quals... doncs en sortim airosos i el públic ens respon. Em dius, destacar, no perquè... o sigui, el que sí que voldria destacar és que, per a més, fem el Consorci.
Sí, sí, però s'ha de dir ràpidament que és Mocedades.
És Mocedades. I clar, el que sí m'ha agradat és que han vingut unes senyores, normalment són senyores, o sigui, tenim més espectadores que espectadors, això també vol dir com que passen per taquilla i venen a comprar, i van venir unes senyores i van dir, estem molt contentes que haguis programat el Consorci. Moltes gràcies. I clar, quan te passen aquestes coses, és que et passen, són coses que t'arriben, allò que dèiem al principi, al fons d'aquesta part de l'ànima més profunda. I per tant dius, ostres, doncs, només per aquest comentari, per fer felices aquestes quatre senyores que han vingut a comprar l'entrada, que vindran el dia del Consorci, que ja venin arreglades, però m'han dit, és que no ens arreglarem, és que ens fa molta il·lusió vindre. Dic, ostres, fer feliç l'espectador és la nostra feina, és la nostra raó de ser, és fer feliç aquestes senyores, i espero que el dia del Consorci fer feliç a moltíssimes senyores i algun senyor també.
Hi ha un altre espectacle que ja per acabar, perquè com sempre el temps se'ns gira a sobre, i és que aquesta Cales Hologram, que és curiós, com us ha arribat? Com ho heu buscat?
A veure,
això
és un producte molt americà. Això s'ha de partir de la base que els americans pensen els espectacles de forma diferent als nosaltres. I, per tant, com a tal, Europa només ha fet unes funcions a Alemanya i, per tant, està en projecte molt embrionari, però al mateix temps molt interessant. I, per tant, ens va arribar aquesta possibilitat de poder-ho fer. No oblidem, són 60 músics amb música en directe, en la qual l'holograma de la Maria Callas amb la seva veu, diguem-ne, interpretaran, fan aquesta fusió de poder veure, l'única manera que tenim de veure Maria Callas en un teatre, diguem-ne.
O sigui, ha girat poc per Europa, vols dir?
No, gens, som els primers. Sí, va ser un contacte dels molts que fas doncs, al llarg de buscar allò que en diem, anem a pescar programació, doncs pesques programació, un dia doncs, agafes un productor que estava buscant un espai per iniciar la gira a Europa, i no ho trobava, i com que som agosarats, tenim un programador, el Gerald, doncs, que li agrada també el risc, els esports d'aventura, en aquest cas de programació, doncs van dir, provem-ho, veiem els nostres espectadors, doncs a veure com ens responen, i de moment estan responent molt bé, i crec que el que vingui a veure Maria Callas in concert veurà una cosa que no ha vist mai, i serà dels primers en veure-ho a Europa. O sigui que tenim també a vegades aquesta sort. I aquí també, per acabar, l'única cosa que m'has dit també, l'Herman Trilogy, que també és una obra de teatre excepcional, amb 8 actors magnífics, amb una escenografia, és magnífic quan en 3 hores t'expliquen 3 segles. Això és... I, a més, ho fan bé. I vaig trobar l'espectacle curt. Jo quan vaig anar a veure l'espectacle, vaig pensar, quanta estona hem estat? Sembla que hem estat 3 hores. Si encara deixa un segle més, encara hagués pogut absorbir...
Si hagués dirigit el Peter Brook, potser hagués durat 8.
Hagués durat molt més. Doncs són d'aquestes joies que crec que el temps en el teatre també és important, ens agrada que tot passi ràpid, però a vegades quan és bo, t'agrada de saborir-ho. En aquest cas...
Paga la pena.
Paga la pena. Avui amb Jerusalem i després amb l'Eman Trilogy i també amb l'espectacle del Lluís Omar que tindrem per acabar la temporada, que és La Neta, que també està magníficament bé.
Molt bé, Pep, doncs moltes gràcies per haver vingut. Com pots veure, ens queden moltes coses per parlar, segurament. Estaríem encara una hora més amb tota la tranquil·litat i encara no sé si ho acabaríem. Però ja tindrem ocasió, perquè esperem que sigui així.
Segur, segur.
Gràcies i bona sort per la programació, bona sort per quan s'acabi, i sobretot després a veure si hi ha aquest tipus de conveni, aquest tipus de coordinació, aquest tipus d'acció pensada i conjunta que pugui fer que Sant Cugat hi hagi dos espais que siguin com un, que funcionin com un i que donin el servei que han de donar a la cultura escènica d'aquesta ciutat.
Esperem que així sigui i ens veiem al teatre.
Moltes gràcies.
Potser recordes quan ens enfonsaves el cap dins el mar. Potser recordes quan triaves la pedra que feia més mal. I escopies paraules plenes de fang i entraves als somnis que fan tremolar. Potser recordes quan amb un tros de fusta ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves amb els ulls sagnants i escopies paraules plenes de fang i entraves als somnis que fan tremolar. Però ara som gegants, ara som gegants, ara som gegants. Som recordes quan t'apropaves i abaixàvem el cap. Potser recordes quan et suplicàvem un tros de pa. I em passàvem paraules plenes de sang i el so de la pluja ens feia tremolar. Però ara som gegants, ara som gegants, ara som gegants. 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 Des d'aquí dalt ets un satèl·lit que es va allunyant, ets una nota que s'apaga, ets un record que ja no fa mal.
Estem sentint en Joan Dausà a sota mentre volem fer una mica l'agenda del cap de setmana, que anirem molt ràpid perquè ens queden molt pocs minuts, i en canvi és bastant llarga. Tirem avui, a 8:45, al Teatre Auditori, 8:45, recordeu, Jerusalem, de Jess Butterworth, dirigida per Julio Manrique en Pere Arquilloé, amb un repartiment extens i boníssim. Repetició d'aquesta funció demà divendres a les 9, i avui també a les 9, avui, al Mut de Torreblanca, Cala Brau, veu i guitarra, i Vicenç Martínez, guitarra i cor, pop, indie, folk. Divendres, demà divendres, a 5:45, al Casino de la Floresta, 9 lunes, concert per a tots els públics, de Tanit Navarro, veu, vol tibetà, i Rosó Sala, veu, guitarra i xilofon. Dissabte a les 9, al Teatre Auditori, Rendezvous with Marlene, amb la cantant alemanya Ute Lemper, acompanyada de quartet. I a les 11, a la cafeteria del Teatre Auditori, jazz amb Matthew Simon Quartet. Diumenge a les 12, al Teatre de Mirassol, Refugi, amb Candoscopi Teatre, recomanada a partir de 6 anys. A les 7, al Teatre Auditori, Rituals, Fronteres Espirituals, amb la Onca i el Cor de Cambra del Palau de la Música, dirigits per Gerard Claret i Xavier Puig. I a les 9, a la cafeteria del Teatre Auditori, jazz com cada diumenge, jazz amb John Robles Trio. I també tenim moltes actuacions dintre del Festival de Poesia que heu de seguir. I estem escoltant ja per marxar a la Ute Lemper amb September Song. Fins la setmana vinent, que parlarem amb la gent del Teatre de Mirassol. Adeu!